Continguts en xarxa.
Yo alguna vez. Lo probaré ahora. Dile que venga a cenar con nosotros, Balin.
Es una orden. Vente, Johnny. Dejaremos a Hilda que se vista. Ponte muy guapa, mi amor. Quiero que todos te admiren.
Haré todo lo posible. Me gusta hacer buena impresión a los empleados. Mucho gusto en conocerle, señor Farrell.
Se llama Johnny, Hilda.
Oh, perdón. Es un nombre tan difícil de recordar y tan fácil de olvidar. Johnny. Eso es. Hasta luego, señor Farrell.
Hasta luego, señor Munson.
Amor mío, love me forever and let forever begin tonight.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Avui dedicat a Rita Hayworth.
Exactament, dintre del marc del centenari del seu naixement, que es commemora enguany, aquest 2018, perquè ella va néixer a Nova York el dia 17 d'octubre de l'any 1918 i va arribar al cim més alt de la glòria de Hollywood, malgrat que el preu que va pagar va ser un preu terrible.
Sovint en parlem en aquesta secció que la vida darrere de la càmera és diferent a la vida davant de la càmera. Vam parlar al cas d'Aretha Franklin, vam parlar en altres casos. Sentíem una part de Hilda, si no m'equivoco, eh?
Sí, exacte, de la pel·lícula Hilda, i on ella on hi havia la cançó Amado Mio. Bé, cal dir una cosa. El cas de la Rita Hayworth té un rerefons molt tenebrós, perquè ella comença de molt joveneta, i ja a l'etapa infantil i juvenil, empesa pel seu pare. El seu pare era un ballarí espanyol, Eduardo Cancino, que a més doncs, la fa vestir quan és molt joveneta, la fa vestir de dona més gran, per defugir la llei, perquè les nenes no podien actuar en cabarets i llocs d'aquests, i aleshores perquè sembli una dona, però no només això, sinó que a més doncs, la maltractava físicament i abusava sexualment d'ella, el pare.
Fantàstic, el paquet sencer.
Sí, va ser una època tenebrosa que marcarà tota la seva vida, com és lògic quan a un nen o una nena li passa una cosa d'aquestes. Aleshores l'obligava a vestir-se de manera provocativa. Els homes, com que es pensaven que era més gran, també la perseguien com a dona. En fi, va ser terrible. La mare n'era conscient de tot això, però era alcohòlica. I
tornem, també és recurrent,
sí,
el tema.
Sí, la mare es deia Volga Hayworth, ella va agafar el cognom de la mare, i també ella no ajudava gens a la filla perquè es feia l'orni, i passava de la història. Va ser, ja dic, molt dramàtic. Aleshores, fins i tot el pare li havia prohibit que en públic li digués pare, com si fos un soci. Aquest era la mecànica. Als 19 anys, ella es casa per primer cop amb un individu que es diu Edward Judson, un home que la volia convertir en estrella, però que era un autèntic cràpula. Aquest home l'únic que volia era treure diners a costa d'ella, i aleshores el que feia era trobades íntimes amb productors perquè li donessin papers. El tio li interessava, doncs, la feia servir com un objecte per guanyar diners. Després ella va aparèixer en petits papers, o papers secundaris, fins que arriba Hilda. Quan arriba Hilda, doncs aleshores, clar, és la pel·lícula la catapulta a tot el planeta, i la famosa bufetada, que avui dia seria absolutament incorrecta, però en aquell moment semblava una cosa absolutament natural. i és una bufetada que té dos vessants. Un, que ve marcat per la gelosia i pels sentiments amagats que perduren en Glenn Ford envers la Rita, però també perquè ell, pel to de possessió masculina que l'home té sobre la dona. Ja dic, avui seria políticament correcta aquesta bufetada que ha passat a la història com a tal. Val a dir que la dama de Xangai, d'Orson Welles, que també protagonitzava Rita Hayworth, el protagonista també bufetejava la Rita Hayworth. Ara escoltarem un fragment d'aquesta pel·lícula.
No creí que haría eso.
Yo tampoco.
Está asustado, ¿verdad? Está asustado. Yo también lo estoy.
¿Por qué me hiciste creer que necesitabas ayuda? Tu carácter es otro. Si necesitas algo, lo coges tú misma.
No soy lo que te imaginas. Me limito a intentarlo.
Pues adelante. Lo conseguirás.
No sé si ara, més endavant en la seva vida, continuen les bufetades i els maltractaments, en aquest cas, perquè el començament ha sigut sòrdid, eh?
Sí, sí, no, és que clar, tot això li va crear una gran inseguretat a Rita Hayworth, ja de gran, com adulta. De fet, li passava el mateix que a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, mira que era, clar, avui dia és un mite universal, i tanmateix era una dona molt insegura, la Marilyn, molt. I la Rita Hayworth, amb tota la vida traumàtica que va patir, doncs igual, perquè malgrat el glamour, les festes, els còctels, ella doncs va tenir una vida íntima molt, molt dolorosa. En aquella època, a més, li van fer, per canviar-li el físic una mica, li van fer un tractament d'electròlisi per eliminar els cabells que li naixien massa a la vora de les celles, i eixamplar-li el
front.
El front, sí. I aleshores, doncs, esclar... Doncs,
quines coses, eh?
Sí, li canviaven l'estructura, diguéssim, facial. La gent que coneixia la Rita dels primers temps deien que era una dona que no parlava, gairebé no deia res, parlava en monosíl·labs, perquè estava molt dominada pel seu marit, que li deia quan podia parlar i quan no. Aquests extrems arribaven, m'he imaginat. I quan va rodar La dama de Xangai, estava a punt de separar-se d'Orson Welles, i llavors van venir tres matrimonis més que van durar entre pocs anys, 2 o 3 anys, amb el príncep Alicant, amb Dick Haymes, un cantant que la pagava, i James Hill.
Fantàstic, que sí, la cosa pinta
anava,
millor. Eh?
Sí, anava de mal en pitjor. I finalment va tenir una relació, va estar casat amb James Hill, un director que va ser el més estable de tots, ja era l'etapa final de la Rita, i bé, aquest que ara sentirem és un fragment de la pel·lícula Pale Joy, que era un musical de Broadway portat a la pantalla per Frank Sinatra, Kim Novak i Rita Hayworth. Sinatra, quan sentirem aquesta cançó, Sinatra la mira mentre ella canta aquest tema. Atenció, quan sentim aquesta cançó, atenció, que primer hi ha una veu i després la cançó. Atenció al canvi de veu, que és Rita Hayworth, el canvi de veu entre el que diu i quan canta.
In Paris, I headline the Follies. Bill's doll of all the dollies. Admired by the great Stravinsky. But my greatest achievement and the height of my career was the time I starred for Minsky. You're looking at a former stripper. But before I unzip one zipper, I want it known I was quite the artiste, but the intellectual kind. What was I thinking while I worked, you might ask? While I worked, these thoughts kept crossing my mind. Zip. Walter Lippmann wasn't brilliant today. Will the giants ever take it away? I was reading Schopenhauer last night. And I think that Schopenhauer was right. Sigma.
Freud has often stated, dreams and drives are all related. Zip, I'm a firm believer.
Ens hem quedat ara aquí tots enganxats a la cançó. Aquesta, dèiem, aquest canvi de veu és curiós. Encara estic xocat per això del tractament de l'electròlisi per fer-li el front més ample.
Sí, bé, es retocaven molts físics, sobretot les dones es retocaven físics per fer-los més, diguéssim, més cinematogràfics.
No?
Exacte. Sí, deia que paréssim atenció en els canvis de veu perquè, a veure, Rita Hayworth sabia ballar, però no sabia cantar. Per tant, no cantava ella. A Pell Joy, en aquesta pel·lícula, la va doblar la cantant nord-americana Jo Ann Greer, i que també la doblava a la Dama de Trinitat. I a Gilda, qui la doblava, quan cantava la cançó que sentirem al final, doncs era la quebequesa Anita Ellis, que, per cert, aquesta dona encara és viva en aquests moments, té 98 anys, l'Anita Ellis, i era qui la doblava quan cantava Put the Blame on Mame. Els productors van donar a Rita el paper de Pell Joy, el de dona gran a Pell Joy, posant-la al costat de Kim Novak, per deixar clar que eren com dues generacions, una que arribava i l'altra que plegava. I això, clar, la van posar com si fos una dona gran, quan en realitat encara no era gran Rita Hayworth.
De quin any estem parlant?
Dels anys 60 i tants, és Pell Joy. I, esclar, no, què dic, 60 i tant? De l'any 57.
Llavors vol dir que tenia sí. 40... ni 40 anys, no?
Era molt jove. Sí, és que semblava... Potser sí que semblava una mica més gran per la vida que havia dut, però no era una dona gran, ni molt menys. Però per Hollywood sí, aquesta és la qüestió. Per Hollywood, sí. Una dona que passa els 40 anys és gran.
Sempre és un tema subjectiu, això, eh?
Sí, home, tu diràs, sí. De fet, clar, la pel·lícula ja era això. Un enfrontament entre una dona jove i una dona madura. I és, de tota manera, la pel·lícula més cruel en aquest sentit és Taules separades, que aquesta la fa un després, sí, l'any 58, després de Pell Joy. És una obra teatral de Terence Rattigan, amb Burt Lancaster, Deborah Kerr i David Niven. Tot passa en un hotelet del sud d'Anglaterra, on casualment una dona madura, Rita Hayworth, i el seu exmarit, que és el Burt Lancaster, doncs, es troben en aquell hotelet. El personatge que s'ajusta més a la personalitat de Rita és justament aquest, perquè representa que és una dona que se sent molt sola i a més és curiós perquè Rita realment tenia pànic a la soledat.
¿Te vas a Nueva York?
Supongo que sí.
Allí debes tener amigos, centenares de amigos, gente.
Tú conoces el mundo mejor que eso. Por muy raro que parezca, puedes estar más solo en Nueva York que en este hotel. Aquí, con vuestras mesas separadas, os habláis unos a otros. La soledad dentro de una muchedumbre es peor. Es más penosa, más espantosa. Más espantosa, John. Más espantosa.
Bé, doncs sí, realment transmetia aquesta sensació. Entenc que també una vegada la dobles també perd un punt d'aquesta autenticitat, però igualment sí, sí. Que aquesta, a vegades m'agrada la frase aquesta de que pots estar més sol a Nova York que en un hotel al mig del no-res.
Sí, clar, sí, clar, si no el coneixes ningú, sí, hi ha molta buidor a vegades, no? En aquest cas, quan ella tenia 40 anys, imagina't, estem parlant d'una dona de 40 anys que Hollywood ja la considerava vella i caduca, imagina't. Ja dic, la vida que va tenir va contribuir una mica a que semblés una mica més gran del que era, però després, a més per acabar-ho d'adobar, li arriba la malaltia d'Alzheimer
molt d'hora?
Sí, molt d'hora. Quan li arriba l'any 61 es troba en un, no sé si era en un hotel o en un aeroport, coincideix amb Orson Welles, que havia sigut el seu marit, i ja no el reconeix. Ell li fa un petó i ja no el reconeix. L'any 61. Quan ella tenia 61 anys, l'any 79.
Sí.
L'any 79.
No? Igualment, amb 61 anys, és molt d'hora.
Sí, clar, és d'hora, clar, sí. Bé, per tenir Alzheimer sempre és d'hora, perquè ningú no el vol.
No,
però, clar, no és igual tenir-lo de jove que ja quan ets molt vell. Ella es passava hores asseguda en una butaca, sense dir res, i només quan li posava música i li venia algun record, aleshores se li il·luminaven els ulls i aplaudia. I es quedava immòbil un altre cop. Li feia pànic entrar al dormitori perquè s'agafava el mànec de la porta i no volia entrar, es negava a entrar-hi perquè li venien els records de violència que havia viscut amb el seu pare. Els malalts d'Alzheimer es refugien molt en el passat, però si el passat, com tenia Rita, és tenebrós, aquest retorn al passat és encara més esfereïdor. I això és el que li passava. Glenn Ford, que era amic seu, vivia al costat, havien separat enderrocat el mur que separava les dues cases per estar més a prop d'ella. Cada dia li donava una flor, deia bon dia Rita, bona nit Rita, però ella no el coneixia ja, no. I bé, com hem dit, va morir el 14 de maig de l'any 1987 a l'edat de 68 anys. Va morir jove. Avui li hem fet aquest petit homenatge, aprofitant que som a l'any del centenari del seu naixement, perquè Rita Hayworth és una de les dones més meravelloses que ha donat el cinema.
Doncs, Víctor, moltes gràcies. Fins la setmana que ve ens acomiadem amb el que hem començat, oi?
Sí, escoltant Put the Blame on Mame.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. Mame did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew Magoo. Put the blame on Mame, boys. Put the blame on Mame.
Continguts en xarxa.